Doncs apa, que estem a les portes del cap de setmana i avui és el Dia Internacional dels Vols a l'Espai amb Tripulació Humana. Que no màquines soles, no, amb una persona dins. I per què és avui? Doncs perquè resulta que tal dia com avui, però de l'any 1961, es va produir l'aconteixement extraordinari que va desembocar en el primer vol a l'espai tripulat per un ser humà. Va ser el rus Yuri Gagarin. Això va ser l'any 1961. Les dates posteriors, doncs mira, la primera dona en orbitar la Terra va ser Valentina Tereshkova, va ser el 16 de juny de l'any 63. Neil Armstrong va ser el primer home a trepitjar la Lluna el 20 de juliol de 1969. I, per exemple, també la primera missió a l'espai internacional es va produir el 17 de juliol de 1965 amb l'acoplament de les naus a l'espai Apollo i Soyuz. Per tant, ja veus que tenim unes quantes dates marcades sobre l'espai i la que t'estic explicant avui és la que va ser el primer home en orbitar la Terra que no entrepitjar la Lluna. Soc el Ricard Álvarez, seguim a la Terra, seguim des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
No, ja estaria bé que em fessin fer el programa des de l'espai. Ja et dic jo que no. Vaja, amb els problemes amb les alçades que tinc jo, només em faltaria això. Pensa que jo pujo en un sisè pis i no puc sortir al balcó? O sigui, sí que surto, però agafat per tot arreu. Per tant, ja estem bé a la Terra, ja estem bé. Va, que comencem l'espai d'avui. És divendres 12 d'abril del 2024, a hores d'ara. Es nota que ha anat pujant la temperatura en aquesta mateixa hora al llarg de tots els dies de la setmana, des del dilluns, on vam tenir aquesta davallada. A hores d'ara, 19 graus. Els altres dies estàvem a 17, 16, 15, 14... Doncs avui estem a 19 graus. La mínima també ha estat més alta, molt més alta. Jo crec que on s'ha notat més és la mínima, de fet. Perquè ens hem quedat, perquè et facis una idea, a 8 graus a Tàrrega, al Picat, a Juneda, 7 a Lleida, 6 a Mollerussa, a Cervera o a Balaguer, 5, com et deia, a Lleida, però també a Guissona, 4 a Solsona, a les Borges Blanques, 3 a Tremp, a Viella o a Maials, 2 graus positius a la Seu d'Urgell o a Sort, Arties i a Baqueira, a la cota 2.500 s'han quedat amb 3 graus positius, a la cota 2.500 de Boí s'han quedat a 4 graus positius i a la cota més alta de Catalunya, als 3.143 metres de la Pica d'Estats, perquè feguis una idea, ahir van quedar-se a 11 sota 0 de mínima, avui s'han quedat tot just a mig grau sota 0 de mínima. Per tant, estem començant a calcar les temperatures del cap de setmana passat, les mínimes i les màximes. Seran aquestes? Mira, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, que ens està esperant l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Més o menys estem començant a calcar les temperatures de divendres, dissabte passat, eh?
L'únic que tindrem més sol, no estarà tan intervalida l'atmosfera per la pols. Millor. Realment tindrem un 10% de pols respecte del cap de setmana passat, n'hi haurà alguna cosa, però lluirà el sol i esperem que les temperatures s'enfilen. Jo ara mateix, que he donat un tomb, deia 18 graus, 19 graus, me semblava més.
Sí.
Per què? Perquè el sol pica com a finals d'agost, no fa vent, i aquests 18-19 graus ja te pots ficar de màniga curta.
Clar,
imagina't tu, imagina't.
Amb crema, encara queda per enfilar-se, amb crema solar, eh?
Bueno, ara sí, sobretot quan sortim de l'hivern, que estem tan blanquets els que puguen sortir. Vamos, jo estos dies és que m'he ficat moreno de cara perquè estan poques hores al carrer i digo, però què ha passat?
Bueno,
que sembla que fer rotllo suba i no és veritat.
No, ull, no, amb la dada que ens acaba de donar l'Armando, la força del sol, diguéssim, per entendre'ns, equival a un final d'agost.
Sí, un 28-29 d'agost.
Per tant, imagina't,
les temperatures no, tot i que se li semblarà. Avui està previst que ens enfilem entre 23-24 a la Vall d'Aran i 27 aquí a Lleida. I el cap de setmana se'n van els núvols, les temperatures. Entre 26-27 a la Vall d'Aran, imagina't, i voltant de 30 graus, potser potser ens queden a 29, 30, fins i tot jo he vist algun 31 de cara al cap de setmana, dissabte o diumenge, una calorada fora d'època. Hem de pensar que ningú es pensi que ja ve l'estiu i no. Enseguem la directa, no. Perquè està previst que la setmana vinent pues, n'hi haja una gran refrescada.
Una també, altra vegada, Armando.
De cara a dimarts. Bueno, tots els gràfics de tots els anys són en forma de ziga-zaga.
Vale.
Sí que la tendència és a pujar de cara de l'abril al juny, però ah. Pel camí hi ha moltes davallades.
Bueno.
Sempre ha estat així. El que passa que els darrers anys n'hi ha unes pujades molt altes, sobretot a partir del 2011, al mes d'abril no era... Era més aviat fresc,
Ja.
Si recordem alguns Sant Jordis d'abans, n'hi ha dies que feia bon temps, però se quedava 20 graus, 21, 22, que és el que tindrem a partir de dimarts de la propera setmana.
Va.
Sense precipitacions, De moment sí que la vegetació està molt bonica, fins i tot a la meitat sud de Lleida, perquè han caigut 130, 140
litres. Es nota, per cert, ara que dius això, es nota molt, als solars, als llocs on hi ha terra, com
n'hi ha molt,
ha sortit
molta
la herba.
Sí. Tanto la conreuada com la que no.
Sí.
És a dir, és perquè, bueno, ha hagut precipitacions i està molt bonic. Si no plou i aquest sol ens va matxacant, pues claro, s'agostarà ràpidament,
ja.
Abans d'arribar al maig. Esperem que a final de mes n'hi hagi alguna pluja. De moment no es veu, i sí que es veu aquesta gran pujada de temperatures durant el cap de setmana, i gairebé semblarà d'estiu, també al Pirineu i al Prepirineu, a totes les comarques, potser no tant a la mateixa línia de la costa. Sempre passa igual. La línia de la costa, és a dir, les platges, al mes d'abril i de maig, no són caluroses, perquè el mar encara no s'ha escastat prou, i després les costes ens donen un plus, un extra, de cara a setembre, octubre i novembre, però no de cara a l'abril i al maig. Fins i tot algunes vegades n'hi ha alguna boira, però, claro, només la línia, només que te'n vagis pocs quilòmetres cap a l'interior, ja l'ambient serà...
Molt bé,
curta.
Doncs Armando, pujada de temperatures de cara al cap de setmana, sí. I el dimarts, quan tornem a parlar, ja hauran tornat a baixar una mica.
Ja hauran tornat a baixar 5 graus i potser durant la setmana pues estarem a 20-21 graus, que tampoc està malament,
no,
però no a 27-29-30 com estarem aquest dissabte i diumenge.
Molt bé. Armando, bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Doncs aquesta és la previsió meteorològica, ara la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Parlem de seguretat perquè la Guàrdia Urbana de Lleida ha destinat 3 patrulles més a l'Horta en torns de nit i caps de setmana que se sumaran als agents que ja hi treballen al matí i a la tarda. A més, hi haurà un agent encarregat de visualitzar en temps real les càmeres lectores de matrícules que hi ha a la zona per detectar vehicles sospitosos i prevenir fets delictius. També reforçarà el control conjunt amb els Mossos d'Esquadra, s'utilitzaran drons per vigilar i es faran més reunions amb els veïns. Aquestes són les 5 mesures del pla d'actuació per aturar l'onada de robatoris a l'Horta que va començar dimarts i que han detallat l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, i la tinent d'alcalde i regidora de Seguretat de la Paeria, Cristina Morón. Era massa escandalosa aquesta darrera onada de robatoris i de moment hi ha aquestes 5 mesures en marxa. Veurem si són eficaces i sobretot si s'aguanten en el temps, perquè clar, si ara vigilem molt durant unes setmanes però després tornem a la presència policial habitual, doncs home, aviam, els que van a delinquir tampoc, és a dir, també s'hi fixen amb això, també s'hi fixen, i per tant no ens serviria de res. Però bueno, parlant de temes de delinquir, agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, dels Mossos d'Esquadra, han detingut 4 homes d'entre 23 i 47 anys per haver manipulat una torre d'alta tensió amb l'objectiu d'augmentar la producció d'una plantació de marihuana en una granja del polígon Cometes de Torrebesses. Mentre que els agents van detenir al municipi del Segrià els qui serien els responsables de custodiar el cultiu, a Tarragona van detenir els qui haurien modificat la infraestructura. Els detinguts estan acusats per delictes de pertinença a grup criminal contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Durant l'escorcoll a la finca on estava situat el cultiu, la policia va comissar 420 plantes de marihuana. I també t'explico que la Universitat de Lleida començarà a impartir el grau d'infermeria a Tremp al setembre del 2025 amb una oferta inicial de 20 places a primer curs. Així ho han anunciat des del Departament de Recerca i Universitats, que s'ha encarregat del finançament d'aquests estudis, mentre que la Universitat de Lleida serà la responsable de l'organització de la docència. Les institucions locals del territori han de facilitar les instal·lacions docents i els serveis bàsics dels espais, així com donar suport als desplaçaments i allotjaments dels estudiants, tant als cursos com a les pràctiques. Aquesta nova oferta universitària respon a una reivindicació històrica del Pallars i que trobo molt encertada, perquè, escolta, hi ha molta gent del territori i de més al nord que, per exemple, ja no hauran de fer el trajecte de venir fins a Lleida. Tot el que es pugui anar deslocalitzant, benvingut sigui. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern ha flexibilitzat part dels requisits de la Política Agrària Comuna, el que coneixem com a PAC, de la campanya del 2024 per mitigar els efectes de la sequera a les explotacions agràries. D'acord amb els compromisos adquirits amb el sector, el Departament ha flexibilitzat els ajuts agroambientals, com les actuacions per recuperar prats i pastures inundables, que l'ajut al manteniment i la millora d'habitats en zones humides, així com els sistemes alternatius a la lluita química. També flexibilitza altres ajuts vinculats al contracte global d'explotació, com la primera instal·lació de joves i la millora de la competitivitat en explotacions agràries. I encara al territori, un centenar de persones entre veïns i famílies d'Aitona han fet una cassolada ahir dijous a la tarda per rebutjar la instal·lació d'una torre de telecomunicacions al nucli urbà del municipi i exigir un canvi d'ubicació de la infraestructura. La torre de telecomunicacions està projectada en sòl particular a uns 20 metres d'habitatges i fa poc més de 100 de l'escola Francesc Feliu. Paral·lelament a la cassolada organitzada per l'AFA del centre educatiu, també s'han recollit unes 500 signatures a favor del canvi d'ubicació de la infraestructura. Escoltem a la presidenta de l'AFA de l'escola, el president Francesc Feliu, a la presidenta, Mercè Agustí, de l'escola Francesc Feliu, que considera que aquesta tecnologia del progrés ha de ser respectuosa amb la vida de les persones.
Nosaltres, amb el manifest que hem llegit, deixem molt clar que no ens oposem al progrés. Entenem que la telefonia i aquest tipus de torres són, no, el futur, és la tecnologia és el futur, però ha de ser una tecnologia sostenible, i sostenible també i respectuosa amb la vida de les persones. No entenem una tecnologia, un desenvolupament perquè sí, sinó que ha de tenir aquestes característiques, ha de ser sostenible i ha de ser respectuós amb la salut i amb les persones.
L'Ajuntament d'Aitona ha iniciat converses amb els representants de Telefònica, que són els promotors de la torre, per estudiar noves ubicacions on situar-la. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la inflació ha augmentat 4 dècimes al març a Lleida, en línia amb les xifres globals de Catalunya. Els preus de la llum i els carburants són els que més pugen, mentre que els de l'alimentació continuen a la baixa.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Marxem cap al carrer Príncep de Viana, on tenim la redacció del diari La Mañana i el seu redactor en cap allí, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Que a més, fa uns dies vaig tenir la sort de poder-me escapar un matí i fer visita al diari La Mañana, i sí que et puc dir que és que és el redactor en cap, el jefe i el que abre la puerta. Andrés, si estàs solo por la mañana. Casi.
Sí, bueno, no solo, no, no estoy casi, con casi. Con el Rock FM siempre, bueno, de fondo.
Es verdad. Sí, que eso lo puedo constatar, que no me centra Rock FM.
Mira, para más puntualizaciones, el día 9, el pasado martes, cumplimos aquí 5 años.
¿Ya 5 años?
5 años ya.
Vaya.
Desde el 9 de abril del 2019. Ajá. Uh-huh. Después de estar 34 años en el polígono, en el polígamo que decía yo.
Ya. De unido, 5 años. Claro, 5 años que además ha coincidido con la pandemia de por medio, sí, que al final lo ha acabado de estropear todo, ¿eh?
Sí, bueno, pero la pandemia nos quedamos aquí como vamos del calabozo, el Toñito, o sea, el Toño Alcántara, el fotógrafo y yo.
Ya, por eso, pero...
Y que conste, que no nos contagiamos, ¿eh?
Ah. Hombre, hay espacio, ¿eh? Para estar separados.
Bueno, pero estábamos juntos, oye, vale. Que no teníamos... esquivábamos el bicho, lo esquivábamos, lo decíamos, fucho de aquí.
¡Ay, el bicho! Bueno, Andrés Rodríguez, oye...
No, el bicho era el Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Oye, por cierto, mira, ahora que me hablas de fútbol, campeón de la Copa del Rey, el Athletic de Bilbao.
Sí, y en la Navarra, ¿y sabes qué bebían? Cerveza San Miguel.
Ya, pero que...
Esa rubia irresistible con nombre de santo, cuando lo vi digo, mira.
Pero quiero decir que la haya ganado el Bilbao. Ya sabemos que en una final, mira, por desgracia, uno gana y otro pierde, ¿eh? Pero que la haya ganado el Bilbao después de exactamente 40 años de su último título es una carambola, y yo creo que a la mayoría de la gente casi que le ha sentado bien, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, yo creo que es un equipo que suele caer bien en general a la gente, yeah. Más que nada por la filosofía que tienen de tener solo en plantilla gente que son de la casa, vamos, de la tierra.
Es una filosofía potente y que les está dando buenos resultados, y oye, yo lo aplaudo, porque de todo lo demás, de verdad, que aunque tengas tu equipo favorito, miras el listado de jugadores y a veces es que, a ver...
Que va, sí, hay veces que dices, hostia, ves la alineación del Madrid y ni uno español.
Sí, por eso te digo no sé, se ha perdido un poco, Yo creo que el fútbol va más allá del deporte y como, no sé, como herramienta para aglutinar a gente de una misma zona, ya no te digo que sean de la misma ciudad, pero bueno, de una misma zona, no sé, yo creo que era bonito antes, que solo dejaban tres fichajes de extranjeros.
Sí,
oye, vaya, veíamos buen fútbol igualmente y era bonito, pero bueno.
Ya. Bueno, mira, y hablando de fútbol, oye, para quienes no lo sepan, se avecina el clásico para el día 21.
¿Ah, sí?
Madrid-Barça, y ¿sabes qué van a lucir esta vez los de aquí? Los culés.
A ver.
En la camiseta, con esto de Spotify y esto que tienen montado.
Spotify, sí, a ver.
Con los Rolling Stones no les salió bien porque perdieron en su casa. Pues ahora le toca a Karol G.
Karol G.
Karol G.
Vale, pues nada, a ver si hay más suerte.
Que lo sepáis, para que no lo sepan. Vale. No, más suerte no, deja.
A mí me gustó mucho la camiseta con la lengua de los Stones,
Bueno, y también te gustó el vídeo que te pasé de ese equipo de fútbol americano de Virginia, que empiezan con el Enter Salman de Metallica. Eso es una pasada.
El pelo de punta lo vimos en casa con mis hijos. Y lo vimos dos veces. Es increíble, primero, cómo es una competición de universidades. Entiendo que debe ser la final, pero oye, el estadio lleno y esa música para la entrada y cómo lo viven es increíble, es para
pero
verlo, ¿eh?
Todos, sí, hasta sí, la sí, bandera
sí.
Se mueve.
Sí. Es increíble. Me gustó muchísimo, Me gustó mucho. Sí. Bueno, va, hablando de música, pero de aquí, de por aquí. ¿Dónde voy a ver música?
Venga, vamos a ver música en muchos sitios. Mira, por ejemplo, nos vamos por el Antares esta noche a ver a un dueto formado por Bea Montero y Javier Bruna, piano y saxo, que presentan sus reflexiones jazzísticas con taquilla inversa a partir de las 10:30. También en esta sala el sábado estará Marta Santi, que es una de las nuevas que hacen calzó catalana y mezclan pop rock clásico y folk soul americano, y que también contará con la presencia una colaboración de aquí, de los Punky Unicorns. Y el domingo está Fratelli La Strada, que presenta su nuevo espectáculo también aquí en el Antares. Pero bueno, vamos a otro sitio, porque la sala de Spol celebra su 15 aniversario con una programación especial. Y bueno, aquí ya sabéis de que es más que nada de pinchadiscos y tal. Hoy está el Albert Salvatierra y el sábado queda reservada para la gran estrella que se llama el Madraso, que lo conocemos hasta los que no nos dedicamos a esto. El Zapa también se apunta a un bombardeo y tiene concierto esta noche a las 11 con la banda Estamos en Ello, que es un cuarteto aquí de Lleida. La Casa de la Bomba también se suma y hoy cuenta con un concierto electropop de Boris Mitchell, y después estarán el Jerry Carpi y el Mr. Jones, o sea, y el Juan Lozano, pues haciendo sesiones de solo vinilo.
Ajá, bueno.
Está bien.
Que oye, que el vinilo ya sabes que está de moda, ¿eh? Bueno, hace años que está de moda.
Bueno,
otra vez.
En mi caso siempre ha estado de moda, bueno, o sea que no... Luego sí. Tenemos en la Boite, tenemos el Jums de Color, de Colors, que es el proyecto personal del batería leridano Xavier León, que presenta su nuevo disco hoy a las 10 de la noche por 10 euros. Y aquí mismo, al día siguiente, o sea, el sábado por la noche, a las 11 por 12 anticipada, 15 en taquilla, un concierto que seguro que nadie me va a encontrar jamás, por mucho que de esto, porque son los Beth Boys, que hacen un homenaje a la banda británica que tanto me gusta a mí, que se llaman Beatles.
Ah.
Ahí sí que no me van a ver.
Bueno, pero, bueno, pero lo anuncias, lo comunicas.
Claro, yo por supositorio vía rectal, yo no hago feos a nadie, o sea, en esto cada uno de todo tiene que haber, ¿no? En la viña del señor, que se dice.
El otro día estuve hablando con Amadeu Urrea, el director de la banda de Lleida, y coincidimos en una cosa, y contigo creo que también, es que la música es el compañero de viaje de toda la vida, debería serlo, cada cual la suya, por supuesto, pero... Que sin música sería duro, ¿eh? Esto.
No. La música. Es que hacemos música ya. Solo de levantarnos, de hablar, de yo qué sé. Somos música.
Somos música. Yo necesito la música. Mira, el despertador que tengo es de radio. Y yo me despierto escuchando la radio, la música. O sea que la necesito ya para empezar el día.
Pues yo me despierto con la Sinfonía del Ladrido, oye.
¿Pero propio o de vecino?
No, ajeno. Por eso los perritos no les tengo mucha simpatía, de verdad. Aunque la culpa sea de los dueños, pero bueno. Y bueno, oye, que nos queda el Café del Teatre, que esta noche está en doble concierto con FFK My Leaf y Blow Foes, pero es igual, que son, bueno, son dos bandas así de punk de Barcelona. El sábado viene Kim Mandado. ¿Que quién es Kim Mandado? Pues, hombre, el frontman de Santraid.
Sí.
¿Que sabes qué ha hecho?
¿Qué ha hecho?
Que, bueno, como después de Santraid y luego de los Guardianes del Puente, que se murió el Martín Rodríguez, por cierto, que era un colega y era un tío muy majo, pues entonces hizo un disco en solitario, pero él quería montar una banda.
Claro.
¿Y cómo va a montar una banda? Pues cogió, tiene tres hijos. Uno de ellos pasa de todo y a los otros dos los pilló. Uno tiene 19 y el otro tiene 22 años. Tú toca la guitarra y tú toca la batería. Y se ha juntado con Joan Cardoner y, oye, que está todo vendido para el sábado. Porque, claro, obviamente van a hacer temas de Santraíz,
claro.
Propios y tal. Y se ha vendido todo en antes de una semana.
¿Y cómo se llaman?
King Mandado, porque le dice, me dice, estuvimos dándole vueltas al nombre, digo, King Mandado ya se conoce, pues ya
claro,
está, ¿para
claro.
qué vamos a darle más vueltas?
Oye, pues me parece muy bien.
Y además, ves la foto que la publiqué el miércoles pasado, y es que son clavados los tres, vamos, bueno, mayorcito porque
bueno,
ya
sí,
es de,
sí.
este ya está también en la década prodigiosa,
sí.
Pero también lleva los mismos
oye,
pelos,
pues,
la misma chupa y
sí,
la misma
sí,
imagen,
sí,
vamos.
Sí, la estoy viendo la fotografía y es verdad, ¿eh? Es que son iguales. Es que son iguales. Oye, pues...
Esto mola que haya relevo generacional de este tipo.
Ya lo creo. Que hoy, oye, pues mira, se me había pasado. ¿Quién me han dado? Muy bien. Oye, pues para la gente que quiera recuperar música de Santraid y no hacerlo con un grupo de versiones, pues ahí tiene la voz original.
Uy, estuve hablando con el Kim, que lo conozco de hace muchos años, y él no es nada partidario de los bandas tributo, ¿eh?
Sí, claro.
Le pregunté, digo, oye, que de Santraid hay dos o tres bandas tributo, ¿qué te parece? Y dice que él no aprueba eso. Que
vale,
no,
sí, perfecto.
Que le parece muy bien hacer un par de versiones de alguien, pero que dedicarse a eso no, que no, no le mola.
Bueno, yo esto lo entiendo, esto lo entiendo, pero ahora te lo digo como ya te expliqué, desde el punto de vista de una persona que dice, es que yo quiero ir a ver a AC/DC y oye, se han acabado las entradas y las que quedan a la venta son de 500 euros por persona. Si te viene un grupo a tu ciudad que te hace más o menos la misma música, no tiene nada que ver, ¿eh? Eso lo tengo claro. Pues oye, ante quedarte sin nada, pues bueno, un grupo de versiones. Pero entiendo que ganarse la vida con toda la faena de otro también es discutible, ¿eh? Es discutible.
Hace más el que quiere que el que puede, ¿eh? Yo te digo yo una cosa.
Bueno.
Y más, terminamos en el Café del Teatre porque Brian Caffrey Group estrena en concierto los nuevos temas de su nuevo disco. Este es Brian Caffrey, es un compositor irlandés que está establecido en las Garrigues desde hace muchos años.
Lo conozco, sí.
Y es muy majo y se ha juntado. Bueno, el grupo, en realidad, la mayoría, todos ellos son del grupo Arlo.
Sí, te iba a decir, está Xavi Roma y compañía, pues.
Exacto, y compañía que hacían, bueno, que se juntan siempre para San Esteve.
Sí, sí, es el concierto típico.
Tom Petty y tal.
Sí, sí, sí. Ajá. Muy bien, pues ya veis, ya que tenemos mucha música. Nosotros hablamos mucho también, pero que la música está presente en Lleida, ¿eh? Y esto es lo bonito, ¿eh? Andrés Rodríguez.
Últimamente. Oye, una pincelada. Por la mañana, en el Café del Teatre, a las 11 de la mañana, el Lauren Jordan, que es uno de los fundadores de los Gatos Locos, famosos,
¿sí?
Pues hace un coloquio y estrena un documental que se titula Rock and Roll y Malas Compañías. Y hay aquí un montón de gente implicada.
Ah.
Pues que nada. Lo sepáis, y es entrada libre.
Venga, vamos con el Melo Malo. Lo podéis leer durante la semana en el periódico La Mañana y los viernes, pues nos lo explica Andrés. ¿Cuál es el que nos has preparado para hoy, Andrés?
La moda mantiene muy vivas a las tribus urbanas y no hace ascos a hippies, rockeros, grunges, glams, raveros, góticos o heavies si el negocio está servido. Sid Vicious, bajista de Sex Pistols, irrumpió en los escenarios en 1977 con su icónico candado colgado al cuello. Y cinco décadas después, las pasarelas dictan que el punk no ha muerto. Si muere el rock, ¿cómo vas a disfrutar? Si muere el punk, ¿con quién vas a pelear? Si vuelve el pop, es que algo anda mal. Si explota todo, dejaré de vacilar. Canta Ramoncín en Pandey Bridge. Las tendencias de moda de las grandes firmas reviven elementos como el cuero, las tachuelas o los imperdibles. Por eso no es de extrañar que muchas jovencitos, jovencitas, vayan luciendo camisetas con nombres de los grandes del rock sin tener ni idea de quiénes son y creyendo que son una marca de ropa. Lo digo por el ingente número de chavalería que vacila con estampados de Metallica, Nirvana, Guns N' Roses o el inmortal logo de la lengua de los Stones, sin tener ni idea de lo que llevan. Unos entran, otros van saliendo y entre el barullo yo me cuelo dentro, ahí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer, mucha niña mona pero ninguna sola, luces de colores, lo pasaré bien, nos recuerdan Mecano en Me Colé en una fiesta. Los movimientos sociales más reivindicativos de la historia, con ecos en la música, sirven como referentes estéticos que viven en un eterno renacer y se niegan a abandonar la escena de la moda. Algunas prendas que se habían convertido en fondo de armario, como las cazadoras de cuero negro, que vivieron su apogeo a finales del siglo pasado y que se mantienen como símbolo rockero, son arrebatadas ahora por gente que nada tiene que ver con aquella devoción. Es la misma historia de las camisetas con mensaje, los pantalones con chapillas o toda esa parafernalia de ropa agujereada y deshilachada. Bandas como los neoyorquinos Ramones se asociaban con la clase obrera bajo sus entalladas chupas de cuero, imagen que con el tiempo se ha aliado con los nuevos diseños de moda. El punk sigue siendo el movimiento estrella para la indumentaria y hasta para el calzado con esas botas de corte militar en versiones más sencillas o cargadas de hebillas, tachuelas y con suela gruesa, porque como entonaban Leño en Hoy va a ser la noche de que te hablé, sigue vigente aquello del llámame a las 9 por favor, coge un imperdible o dos y enróllate en el espejo del ascensor. No estaría de más que esas modas se complementaran con aquella buena música y píntate el pelo de azul. Oh yeah.
A ti ni te pregunto, pero yo tengo mi chupa de cuero negra en siempre, en casa, y la uso, o sea que...
Bueno, yo la llevo cada día.
Sí, por eso te digo, aquí ya, ya ni te pregunto, pero yo la he usado durante muchos años, desde hace muchos años, o sea que...
Chupa de cuero y gafas de rock,
sí,
que
señor.
Me dicen, ¡ah, es verdad! Que hace sol! Yo, no, son gafas de rock,
gafas
no son
de gafas rock. De sol. Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh, yeah.
Venga, que parlem de cinema.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
I ara sí, que és el moment en el que ens fixem amb la pantalla gran, la de les 540 polzades, la del cinema, perquè d'ara fins a arribar a la una de la tarda et recomanaré quatre estrenes de cinema perquè puguis anar a gaudir, si és que tens temps i ganes i vols, i pots veure pel·lícules en pantalla gran. Que sí, que ho sé, que a casa cada vegada tenim teles més grans, però ja saps que aquella experiència d'anar al cinema doncs és especial, tot i que en aquesta ciutat no ens ho posen del tot fàcil, però vaja, ho pots fer igualment, Quatre estrenes. Mira, comencem amb Ibrahim, des de la pel·lícula que porta per títol El Salto. Ibrahim va arribar a Espanya fa uns anys, des de Mali, però ara les seves arrels estan a Madrid, on viu amb Mariam i treballa, doncs, de paleta. Un dia la policia el deté, i com que no té permís de residència, és deportat al seu país natal.
Número?
Ibrahim Touré.
Por favor, le he preguntado por el número.
Ibrahim Touré, 723.
Muy bien. Ibrahim Touré va.
Caballero, un momento, enséñeme la documentación.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de excursión.
A partir de llavors, s'inicia una cursa amb un únic objectiu: tornar a Espanya per reunir-se amb Mariama i una filla que està a punt de néixer. Doncs ja veus, les peripècies, si no basades en fets reals, segurament incorporen més d'un tema de realitat, La segona proposta que et faig avui és Emma i el jaguar negro. És una pel·lícula que comença a la selva amazònica on ha crescut la Emma, que a més li ha proporcionat una amistat única, la que manté amb Hope. I qui és Hope? Un jaguar que ella mateixa va trobar sent només una criatura de pocs mesos.
¿Es un cachorro de jaguar? Te voy a llamar Hope. Siempre te protegeré. ¿Hope? Le he dado vueltas a lo del cole. No voy a ir.
Emma, vas a ir y punto.
Buenos días, chicos. Tengo que ir a por las ranas del laboratorio.
Voy a vomitar.
¿Qué haces?
Llamar a la Asociación contra el Maltrato Animal. ¿Qué es eso?
Esto no es nada.
Querido Doc, la situación empeora día a día. Solo queda un jaguar y tiene los días contados.
Debemos ir a salvar a Hope.
Nos fuimos de la selva hace 8 años. No vamos a ningún sitio.
Clar, tot això, la nana ja ha fet 14 anys, fa 8 anys que viuen a Nova York, però la Emma descobreix que el poble de la seva infància ja estan vivint sota l'amenaça de traficants d'animals i decideix tornar a l'Amazònia a buscar a la jaguar, a la Hope, que havia deixat quan era molt, molt, molt petita. És un pla difícil i vaja, en el que s'apunta de manera sense voler, la seva professora de biologia, la Anja, la intenta dissuadir perquè no viatgi, però acaba viatjant i, per tant, veurem com acaba tot plegat. És una pel·lícula amb una fotografia molt maca, amb aquestes imatges de l'Amazones, amb el sol, amb els colors, amb els verds, i amb una història amb els animals i l'amor pels animals al darrere. Emma i el jaguar negro. Ara arriba la de acció, la de trets, Sangre en los labios. És un retrat d'una història elèctrica d'amor i crim entre Lou, que és la Kristen Stewart, és una solitària gerent de gimnasos, i Jackie, que la interpreta la Katie O'Brien, que és una recent arribada a Las Vegas i que està buscant el seu somni de ser culturista.
You'll regret this.
We'll just need to fight back. I'm gonna tell them everything you ever did.
FBI, open up.
Are you threatening me?
Yep.
Well, that was really stupid, honey.
You'll never fall in love, okay?
Mira, hi ha tota una frenètica reacció en cadena que amb la seva passió les empeny cap a la violenta red criminal de la família de Lou. Per tant, és el que et dic, eh? És una pel·lícula d'acció, de trets, bueno, ja saps, de Hollywood, per entendre'ns. I acabem amb la estrena espanyola, Menudes piezas. Candela, que va cometre l'error de pensar que l'ascensor social només funciona en un sentit, el de pujar, doncs ara s'ha adonat que després d'un traumàtic i inesperat divorci perd la feina en una escola d'èlit, i per això Candela ha de tornar al barri del que va sortir i demana ajuda a la seva germana i al seu pare, que per cert fa anys que els porta mirant per sobre de l'espatlla, i que ha de tornar, sí, a la seva professió, però segurament ni a l'ambient ni al barri que ella volia.
Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico...
¡Hijo de la gran p***! ¿Quieres que renuncie a todo?
Yo renuncio a mandarte a la cárcel, quid pro quo.
¡Oli!
Ya te quería ver yo cómo te las apañas con los peores alumnos de este instituto.
Yo le pasé eso y él a mí una venerea.
Ajá. Yeah.
¡Cabrón!
Soy Candela, me incorporo hoy para daros las clases de apoyo.
Bueno, veurem com se'n surt. Menudes piezas, és hora de recol·locar les peces al tauler i començar de zero i buscar aquesta segona oportunitat. Em recorda a d'altres pel·lícules, també, de llocs conflictius, de que arriba una nova professora, de que no hi ha manera de que es faci amb els alumnes, i a poc busque la manera, doncs, per guanyar-se la seva confiança.
Pienso empezar de cero con vosotros.
Sí.
Tenías razón, ¿eh? Por aquí hay mucho delincuente.
Ha sido un error volver a este barrio de mala muerte.
Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos. Delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales.
Ahora saben que si se esfuerzan pueden llegar donde quieran, incluso a ser campeones de España.
Jaque mate.
I Menudes piezas amb els escacs també com a protagonistes, amb l'Alejandra Jiménez, la Maria Dánez, el Francesc Orella i el Miguel Rellán. Menudes piezas és l'estrena espanyola que t'han recomanat avui a les 540 polzades.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último en electrónica y electrodomésticos con un 20% de descuento.
Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, PlayStation 5.
Con las mejores marcas y tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de abril, 20% en electrónica y electrodomésticos.
Supertecnoprecios, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos participantes.
Venga, que nos plantemos a la una.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE con noticia de última hora. Además, vuelve a temblar el mundo del fútbol. El candidato a presidir la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, acaba de pasar a ser investigado en el caso de la presunta corrupción en el fútbol español en la etapa de Luis Rubiales. Un periodo en el que Rocha ocupaba la vicepresidencia económica. Enseguida te vamos a dar más detalles con nuestros compañeros de deportes. Pero hoy hemos conocido los datos del IPC de marzo. Los datos ya definitivos de lo que nos viene costando las cosas. Los precios han subido un 3,2% de un año para otro. Se nota, por ejemplo, la subida del precio de la electricidad porque el gobierno ha eliminado la rebaja del IVA de la energía y vemos que también la carne y el pescado siguen encareciéndose. No es que sea una barbaridad, pero poco a poco en cada IPC aumenta su coste. Ya te voy avisando de que tampoco pinta muy bien el tema de los combustibles por la tensión que hay ahora mismo en Oriente Próximo y la amenaza de que Irán puede atacar a Israel. Esto está afectando al mercado del petróleo. Y ahora dirás, vaya panorama, ¿eh? Me está contando Pilar para ser viernes. Mira, te voy a dar una noticia en positivo, ¿eh? Que no está nada mal. Lo que pinta mejor es el precio del aceite de oliva. Es verdad que ahora mismo sigue disparado, su precio ha subido un 70% en un año, así lo encontramos todavía en las estanterías del súper, pero en origen su precio ha comenzado a caer cerca de un 20%. Si no pasa nada extraordinario, esa rebaja se tendría que empezar a notar en nuestras tiendas dentro de unos meses. No es inmediato porque el precio de venta al público depende del stock acumulado y ahora se están vendiendo productos que se compraron a un precio bastante alto. Según el sector, uno de los motivos de esta rebaja es que la producción de aceituna al final ha sido mayor de la que se esperaba. También influye que la lluvia que ha caído estas últimas semanas ha alejado un poco el fantasma de la sequía y ha mejorado las previsiones de producción a futuro, es decir, que el sector es más optimista. Ahora bien, hay un matiz importante. Estamos hablando de una caída del precio en origen, una caída del 20%, cuando la aceituna acaba de ser recolectada. Eso no se puede extrapolar directamente a los comercios. No se puede decir, si baja un 20% en el campo, pues bajará luego un 20% de la misma manera en la tienda. No, por desgracia no es algo directo. Entre el origen y la balda del súper hay un largo camino en el que hay gastos de producción, hay intermediarios, hay transporte, empaquetado, etcétera. Y todo esto también influye. Así que notaremos que baja un poco el aceite de oliva, aunque no tanto como nos gustaría, al menos de momento. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena, ¿qué tal?
No hay día tranquilo en la Federación Española de Fútbol. El candidato a presidente, Pedro Rocha, imputado. ¿Y ahora qué?
Bueno, era una posibilidad y ha terminado ocurriendo. Pedro Rocha pasa efectivamente de testigo investigado en ese caso Brody. Así se lo ha comunicado hoy la jueza, que de hecho ha suspendido su declaración como testigo. Pedro Rocha, recordamos, llegaba esta mañana diciendo que venía muy tranquilo y a colaborar con la justicia y acaba de salir del juzgado diciendo lo mismo.
Exactamente igual. Con la conciencia muy tranquila.
Exactamente igual, con la conciencia muy tranquila. Esto ocurre justo en el día en el que estaba previsto que fuera proclamado Pedro Rocha presidente de la Federación Española de Fútbol de manera provisional, puesto que es el único candidato que ha conseguido reunir los avales necesarios. Habrá que ver ahora si ese nombramiento se mantiene o si queda en suspenso, y si el Consejo Superior de Deportes lo deja todo pasar o toma cartas en el asunto. Ahí queda todo. Entre tanto, ya que hablamos de deporte, llega una jornada de deportes entre comillas, llega una jornada tensa de liga con la Champions en el horizonte. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid se juegan la semana que viene su pase a semifinales de la Champions, pero también sus objetivos en la liga este sábado. El Real Madrid juega en Mallorca, Ancelotti acaba de hablar y ha dicho que mañana juega Militao y el mejor equipo posible sin pensar en la Champions.
Pues esa es la noticia que te comentábamos y que conocíamos hace pocos minutos. Pedro Rocha pasa de ser testigo a imputado en este, a investigado en este caso de corrupción que salpica al fútbol español. Hay más asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Como que el Papa realizará, Pilar, entre los próximos 2 y 13 de septiembre el viaje más largo de su pontificado. 11 días en total que llevarán a Francisco, de 87 años de edad, a Indonesia, a Papúa Nueva Guinea, a Timor Oriental y a Singapur. En estos momentos está celebrando una nueva reunión en Bruselas sobre el futuro de Gibraltar, un encuentro en el que se sientan España, Reino Unido y El Peñón para buscar un encaje en la relación de la Roca con la Unión Europea tras el Brexit y sin que de momento haya un acuerdo final. Y hoy se celebra en Santiago de Compostela un encuentro en el que participan 200 empresarios, directivos y profesionales y están debatiendo sobre ética, bien común y sostenibilidad. Entre esos participantes, el nuncio del Papa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Ha comenzado este encuentro con una ponencia del presidente de la Academia Pontificia de la Vida, el arzobispo Vicencio Plaggia, sobre las contribuciones de la Iglesia Católica a la reflexiones éticas sobre un tema que está muy de moda y del que últimamente hablamos, el de la inteligencia artificial.
Hasta las 4 de la tarde, con todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
I tot seguit escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Entre tots mantenim la nostra església. Estimats diocesans, com cada any, a partir d'aquest mes, els ciutadans amb una determinada renda estan obligats per llei a presentar davant de la hisenda pública la seva situació econòmica generada durant l'any anterior, amb la finalitat de contribuir a mantenir els serveis que l'Estat s'ha compromès a sufragar. A l'imprès que cada contribuent ha de formalitzar, hi ha unes caselles per marcar una X, la institució a la qual prefereix dedicar un petit percentatge dels seus impostos, el 0,7, per finançar les seves activitats. Entre les caselles hi ha una reservada a l'Església Catòlica i una altra on posa fins socials. Es poden marcar les dues. El meu prec en aquests moments és que com més millor opti per la casella de l'Església. Com a bisbe, responsable de la comunitat cristiana, em sento compromès a demanar-vos-ho, perquè és un mecanisme fonamental de finançament de les nostres obres i activitats. Això té els seus avantatges i inconvenients, però ara com ara resulta imprescindible. De mitjana, cada contribuent aporta uns 35 euros que, multiplicats per més de 8 milions, s'aconsegueix una xifra important que es destina fonamentalment a la conservació del patrimoni, a les activitats d'evangelització, als centres socials, als col·legis episcopals i a les gratificacions dels mossens i els que treballen en les nostres cúries. Des de fa anys, l'Església presenta una memòria anual d'activitats. Donem comptes de lo que fem i de lo que volem corregir. La corresponsabilitat que m'agradaria desitjar i impulsar és aquella que comprèn tots els instants de la vida humana, no sols els moments de l'interior de la parròquia, sinó també com a servei a la comunitat. Per tot això, agraeixo la vostra disposició, com ho feu en moltes altres ocasions. És una prova de la confiança que us mereix l'Església. Marqueu la X en l'imprès d'Hisenda. Rebeu el meu afecte i benedicció. El vostre bisbe, Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí que ja estem al migdia de COPE Lleida. 8 minuts i mig per sobre de la una. És divendres 12 d'abril del 2024. Per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida, ja ens ha explicat l'Armando Álvarez que tindrem un cap de setmana similar al cap de setmana passat, per sobre dels 28, 29 i fins a alguna predicció doncs et dona 30 o 31 graus, jo crec que potser és massa i tot, però vaja, és igual, si és que a partir de 27, 28 graus fa calor, no és que s'estigui bé, no, ja comença a fer calor. La pols en suspensió que arriba acompanyada d'aquests xorros d'aire calent que venen de l'Àfrica, doncs serà molt menor o significativament menor a la del cap de setmana passat, i això farà que els raigs solars ens incideixin molt més. Què vol dir això? Que si has de sortir el sol, t'ho explico així, et posis crema protectora. No vol dir res més, perquè com ens ha dit l'Armando Álvarez també, els raigs solars d'ara equivalen als de la darrera setmana del mes d'agost. Ja que el mes d'agost el sol crema, pique, allò que diem col·loquialment, doncs protegeix-te, que al final de pell només en tenim una i la maltractem sense voler. No costa res, una factor 50, eh? Oblida't ja d'aquestes històries de si 15, 20, 20... Factor 50, cara, braços i si, bueno, i si has de sortir a prendre el sol, doncs a tot el cos. Però quina és la previsió meteorològica de manera instantània? Per avui i per demà. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim temperatures en ascens, localment notable en el cas de les màximes al vessant nord del Pirineu. Marcaran 28 graus a Balaguer. El cel està poc anubulat o clar i el vent és fluix de direcció variable. Demà continuaran pujant les temperatures i marcaran 30 graus a Lleida, a Balaguer i a la Seu d'Urgell i 27 a Vielha. Valors que seran especialment alts durant el cap de setmana i el cel continuarà poc anubulat o clar durant tota la jornada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Per cert, per desgràcia, com que és cap de setmana, normalment no ho volem, però no hi ha precipitació al radar, per tant no plourà, i ja saps que de cara a la setmana vinent, a partir del dilluns, dimarts, tornaran a baixar les temperatures, però no a fer fred, potser al matí sí que no té més fresca, però escolta, una màniga, una jaqueta, però tornaran a baixar les temperatures doncs als 18, 19, 20, 21 graus, que no és fred. Ara, que cada setmana que passa ens acostem més a l'entrada al maig, al juny, a l'entrada de l'estiu. Per tant, la tendència, evidentment, serà que cada vegada tinguem les temperatures més altes. Farem una pausa perquè tot seguit estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Amb ella ja saps que parlem de temes força interessants. I també a dos quarts de dues tenim l'Espai Groc, on tens tota una recopilació d'activitats de cara al cap de setmana i de cara també a la setmana vinent. Tot això des de COPE Lleida.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con la cerveza holandesa Carrefour a solo 26 céntimos la lata. Y ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99 € el kilo. Hasta el 14 de abril en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
El próximo lunes 15 de abril, en Herrera en COPE, brindaremos por el mejor vino en el Duero Wine Fest en Salamanca. Un foro creado para profesionales y amantes del vino que potencia el río Duero como vertebrador de la riqueza vitivinícola de Castilla y León. El lunes 15 de abril, Herrera en COPE, en el Duero Wine Fest, Junta de Castilla y León.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida, y en su primer aniversario te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto tardes y noches de martes a domingo. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de San Luis 5, cerca de Ricardo Viñes.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Copelleira.
Ara fa 30 anys de l'empenta i de la força del pare Joan Sunyol, de la seva ferma voluntat d'atendre a les persones més desfavorides i més excloses, i va sorgir des de la parròquia de Sant Ignasi de Lleida la Fundació Arrel Sant Ignasi, per ajudar en aquestes persones a créixer i que no caminin soles. És un projecte que va començar com una petita llavoreta, tots els lleidatans ho sabem, i ara, després de 30 anys, les seves arrels han crescut malauradament. Per què? Perquè cada dia les necessitats són més grans. Avui en parlem amb el pare Roger Torres, que és el rector de la parròquia de Sant Ignasi i president de la Fundació Arrel Sant Ignasi. Bon dia, pare Roger.
Bon dia, Maricarme.
Benvingut. Bé, com es caracteritza aquest col·lectiu?
Doncs ho deies ara, no? És com un col·lectiu que malauradament queda al marge dels nostres carrers, de les nostres vides, no? I moltes vegades com invisibilitzat, però que malauradament creix. Però un col·lectiu també subjecte d'estima, de voluntat de ficar-lo dins d'aquesta comunitat més gran que som tots, no? I per tant aquí surt Arrels també, no?
Quins són els problemes més preocupants que presenten aquestes persones en aquests moments?
Clar, Arrels es va obrint com un ventall on toquen molts aspectes diferents d'això que en podríem dir, doncs, els exclosos. I la pobresa té molts rostres, no? Sí que potser amb el Joan va néixer primer a través d'aquesta campanya primera de temporers i les persones que viuen al carrer, però cada vegada veiem més, doncs, el que és la malaltia mental, no? El món de les addiccions, també la infància en risc d'exclusió, i darrere de cada nen també hi ha un grup de famílies. Per tant, l'aspecte és molt, molt ampli, no? Sobretot això, no? Al final és manca d'oportunitats d'habitatge, de feina i de recursos personals per poder-se'n sortir.
Parlem del Pla Iglú, sembla ser que ja s'ha acabat, segons l'Ajuntament, i ara, doncs, aquestes persones que pernoctaven allí als pavellons dels Camps Elisis, què faran? Pernoctar al carrer?
Sí, malauradament és molt trista la imatge, i a vegades quan hi ha un augment de temperatura al mig de l'hivern també i es veuen forçats a deixar el Pla Iglú, al centre obert tenim el que en diem la consigna, que és com el seu armari de casa, no? I llavors ells veus com aquests dies, doncs, tornen a passar pel centre obert, a la consigna, a buscar la seva manta i tornar al carrer.
Sí, malauradament allà al carrer Cavallers, davant de Sant Andreu, hi ha com un aixopluc, un edifici de fusta, i allí s'aixopluguen molts.
Els quants allí i altres llocs que no veiem.
I molts que no sabem, exactament. En qualsevol cas, aquestes persones, és molt important, reben assistència sanitària, encara que no estiguin empadronats, no tinguin papers, acaben d'arribar.
Sí, i ens consta, no?, la sensibilitat que hi ha dins del col·lectiu sanitari, doncs, de cada vegada, doncs, fer millor aquesta acollida a tothom, no? Tenim la sort de viure en un lloc on això no ho qüestionem, i és molt bonic veure com el personal sanitari, doncs, també s'esforça, doncs, evidentment, a no discriminar ningú per aquest motiu, que sigui la pobresa o altre, no?
La Fundació Arrel Sant Ignasi ara és importantíssima, és molt necessària. Al carrer Botés, per exemple, hi ha un centre de dia on van, doncs, els que tenen drogodependència i allí se'ls ajuda. I els veus, doncs, hi ha una quantitat de persones que estan allí, que els veus tan desfavorits, que els veus tan, inclús persones grans, no?, que se senten allí en un raconet. I tot això i està concentrat allí al centre històric, però arreu de Lleida hi ha també d'altres centres on s'hi treballa, arreu s'hi treballa per ajudar les persones que estan allí, que no són el casc antic tothom.
Sí, la gent viu dispersa per Lleida i per fora, no? I és veritat que el nostre centre de dia sí que està al centre històric, allà és on reben aquest tipus d'ajut que deies ara, no? Doncs aquest lloc que dèiem de consigna, d'higiene, de dutxa, no? De petit esmorzar. I és veritat que potser ens mancarien més recursos perquè el mateix centre obert se'ns quede petit, no? I faltarien altres llocs on poder fer de centre obert.
El centre de la Panera va ser molt important durant l'estiu, va ser i continua sent, perquè també nosaltres, l'Associació de Sant Vicenç de Paül, de la Societat Internacional de Caritat, doncs ajuden també a Arrels a donar els esmorzars, i allà cada dia hi ha moltíssimes persones, i moltíssimes persones que allí se poden dutxar també, com deia ara molt bé, però que a l'estiu allí van a l'aixopluc de l'aire condicionat i a l'hivern van a l'aixopluc de la calefacció. I es troben allí un ratet i allò, doncs, per amb ells és vida. El que passa és que, claro, no ha estat obert tot el dia. Se va fer una excepció a l'estiu.
S'ha fet l'excepció, ho volem allargar ara, no? És veritat que teníem limitacions, perquè també són limitacions al final econòmiques de poder obrir més hores, i el que hem pogut fer de l'estiu cap aquí, i la voluntat és mantenir-ho, doncs és obrir aquest espai de migdia que teníem tancat, i després també obrir dissabtes i diumenges, perquè és veritat que si ens hem de ficar en composició de lloc i veure Lleida al mes d'agost, un diumenge al matí o migdia, doncs fa molta calor i no tens cap lloc on això plogar-te, no? I una cosa molt bonica que has dit també és pues posar, per exemple, ara has ficat les Vicencianes, posar en valor, no?, altres entitats que es dediquen a ajudar, no?, que són moltes, no?, gràcies a Déu.
Sí, la importància que li preguntava abans és l'atenció sanitària, perquè aquestes persones tenen que tenir també les seves malalties, els seus problemes, i sobretot també inclús problemes mentals.
Sí, i quan a vegades el que estigmatitzem el món de l'addicció i pensem que el podem tatxar com un vici o com un caprici, no? I moltes vegades, doncs, el que veiem és que està molt barrejada el que és la salut mental i el món de l'addicció, no? Molta gent acaba consumint, diguem, droga per pal·liar el seu dolor i el seu malestar psíquic, no? I és molt difícil, a vegades, doncs, poder acompanyar i poder trobar el desllorigador per fer aquest procés en qualitat, per aconseguir que les persones al final no estiguin al carrer en aquesta situació.
Que també es treballa aquest tema, perquè precisament hi ha un petit centre al carrer Botés, mm-hmm, en el que aquestes persones reben ajuts, no? Se'ls veu allí alrededor del centre, sí. Jo hi passo alguna vegada, i els veus, doncs, amb aquell germano entre ells, mm-hmm, no? Què s'hauria de fer per millorar aquesta situació?
Al final, aquests dies estem com implicats i seguint, i malauradament ha estat aturat, aquesta proposició de llei que està en tràmit per erradicar el sensellarisme, no? A través d'un catedràtic, l'Antoni Milian, de l'Autònoma, ha pogut impulsar una proposta de llei que digui, doncs mira, pot haver amb un seguit de mesures i voluntat política solucions per acabar amb el sensellarisme. I al final és tan fàcil com posar-hi els recursos necessaris. Però jo afegiria, no?, que al final és, no n'hi ha prou només amb que cadascú pugui estar en un pis, sinó que també una comunitat humana es pugui fer el càrrec d'acompanyar en el procés per a aquesta persona acabi, doncs, dintre del que és la nostra societat, amb un treball d'inclusió ple, perquè al final no és només tindre l'aixopluc d'un sostre, sinó també aquelles eines i aquells recursos que ens ajudin a poder conviure tots junts en un mateix espai.
Tenen dades del tant per cent de població que a Lleida es troba en aquell llindar de la pobresa?
Aquest tant per cent no te'l puc donar. Sí que és veritat que les dades que cada vegada augmenten de quan diuen pobresa infantil, doncs diuen aquest 1 de cada 4, no? Però és veritat que, per exemple, nosaltres el que podem constatar és les dades que tenim des del nostre centre és cada vegada hi ha més persones en situació de carrer, no? I al centre obert d'Arrel Sant Ignasi, doncs estan comptabilitzades 150 persones, no?, que passen cada dia, o sigui, cada dia és una mitjana de 55 persones que passen al centre obert a fer ús, però d'aquestes 55 n'hi ha unes 150 que dormen al carrer.
Al carrer. Quants centres en total d'atenció tenen oberts a Lleida?
A Lleida tenim la Fundació Jericó, no?, que fa aquesta funció d'alberg. Tenim el nostre centre obert i, malauradament, jo diria que ens falten molts més recursos per a les persones que estan en situació de carrer.
Els voluntaris han sigut part importantíssima aquests anys per dur a terme la finalitat de la Fundació, suposo.
Sí, jo diria que la feina primera que fa un voluntari, a part de l'acollida i donar mans a poder fer això, que el centre estigui obert, al final són les primeres persones sensibilitzades. I jo diria que al final això també es canviarà si som més gent sensibilitzada i simpàtica de cara a l'acollida de la persona a l'altre, no? És a dir, un voluntari s'enamora del centre obert i de les persones que per allà hi passen perquè hi treu el prejudici, hi treu la por, i darrere d'una persona en situació de pobresa el que hi veu és una persona, no?
Si algunes persones tenen voluntat d'ajudar, donar part del seu temps, com poden contactar amb la Fundació per oferir els seus serveis, els serveis que siguin, perquè hi ha molts serveis necessaris dins de la Fundació? Com ho poden fer?
Doncs molt fàcil, entren a la pàgina web d'arrelsanignasi.cat i allà ja troben tots els llistats per poder fer contacte amb voluntariat, donacions o el que faci falta.
arrelsanignasi.cat, així de senzill.
Així de senzill.
Molt bé. Doncs jo diria que estan preparats ja per assolir 30 anys més.
Malauradament sí.
Són els primers 30 sí. anys.
I nosaltres dèiem que augmenta la situació de pobresa, però també augmenta la solidaritat, no? I aquesta també és la dada positiva.
Doncs felicitats, pare Roger, per aquesta tasca, que dona vida, dona consol a tantes persones, i també avui també vull donar gràcies al pare Sunyol. El pare Sunyol, vull recordar-lo perquè el recordo amb molt carinyo, havíem tingut moltes tertúlies aquí conjuntament amb ell i d'altres persones del tema d'assistència social, i el recordo amb molt carinyo al pare Sunyol, fundador d'aquesta gran obra en favor dels més desfavorits. Gràcies, pare Roger, pel seu testimoni.
Doncs moltes gràcies.
I endavant.
Moltes gràcies, sí, sí.
Endavant. Gràcies.
Gràcies per deixar-nos parlar aquí.
Gràcies, Mari Carmen. Fem una pausa ràpida. Ens falten 5 minuts per arribar a 2:15 i de seguida tenim l'Espai Groc.
Lo que se ve... Y lo que no se ve...
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando, Mónica, que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, Encadenados de Alfred Hitchcock. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Ara ja ens acostarem a les 2 de la tarda. Ja saps que ho fem amb l'Espai Groc, amb la nostra tertúlia d'espectacles, on descobrim i aprenem, eh? La veritat és que descobrim i aprenem moltes activitats de música, d'arts escèniques, de cultura, d'espectacles, en fi, de moltes coses que ens agraden. Com sempre, ben acompanyats, avui amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gor. Roser, què tal? Què tal? Com estàs?
Hola, molt bon dia. Escolta, molt bon divendres.
Vens ben acompanyada avui.
Sí, avui vinc superben acompanyada amb la Carme Valls, perquè ella, sobretot li deixarem que sigui ella la que ens expliqui l'òpera infantil, l'òpera familiar que tindrem demà a l'Auditori. Un gran concert, un gran espectacle amb més de 50 persones dalt de l'escenari que val molt la pena poder escoltar i veure.
Carme, què tal, com estàs?
Bon dia.
Benvinguda.
Igualment, és, gràcies.
És potser una de les, o sigui, una de les dues cites que tenim anuals, aquí a la ràdio, sí, amb la Carme, Valls, eh?
Sí, sí.
Ja sabeu que és la directora de la Coral Shalom.
Bueno, una de les directores,
bueno,
eh?
Una de les directores, i sí, que hi ha una altra cita a l'any que ens vens a visitar, que és quan és el dia de la...
Del Músic en Lleida.
El Músic en Lleida, sí.
Sí, ja vindré també. Eh?
Però això és al maig, el juny?
No, el Músic en Lleida és al setembre, és a l'octubre.
És a l'octubre, val.
Sí.
No, jo ara ho confonia amb allò del dia de la música.
El dia de la música...
O la música al carrer, o tot,
sí,
això.
Sí, és el 15 de juny, serà.
Ah, això mateix, sí. Bueno, doncs així ja serà després de l'estiu, eh?
Ja comencem a tenir molta música nosaltres.
Però ja està bé.
No parem de música.
Però ja està bé, és que la música ha de ser... Vaja, per mi, eh? Per mi és companya de vida, la música. Carme, no serà al carrer, sinó a la sala gran de l'Auditori Municipal Enric Granados, eh?
Sí,
amb
sí,
dos,
sí.
Amb dos hores, per entendre's, amb dues sessions, 12 del migdia i 6:45 de la tarda, demà dissabte, el gegant egoista, uh-huh, que per cert, aquest matí ja l'heu tingut amb audicions,
sí,
escolars, eh?
Sí,
han vingut les escoles
ja l'han provat.
I l'han gaudit molt, exacte. Avui ha servit per provar bé amb gent. Serà perfecte.
Sí, sí,
pensa,
sí,
que
sí,
després,
sí.
Pensa que després et tornaran,
sí,
igual,
sí,
alguns alumnes d'aquests amb la família demà. Eh?
És el que esperem
passa.
I passa, i és molt bonic quan passa,
clar,
a més.
Clar, molt bé. El gegant egoista, hem tingut aquesta audició escolar, i demà, mireu a la web auditorienricgranados.cat, auditorienricgranados.cat, allí teniu com comprar les vostres entrades, tenim aquestes dues propostes d'horari, per tant, si no et va bé el migdia, és a 6:45 de la tarda, una de les dues. Carme, el gegant egoista, explica'm.
És una òpera molt interessant, a més el compositor és l'Íñigo Casalí, un compositor del país, entre Navarra i País Basc, que ell està treballant en aquesta zona, i bueno, llança un missatge a tots els nens i nenes, doncs, molt interessant, perquè és la història d'un senyor que és molt gran, que és un gran gegant, uh-huh, que hi ha en el poble, i que llavors, doncs, ell ocupa un espai, els jardins del poble, no? I llavors els nens resulta que no poden jugar en aquest jardí perquè hi ha el gegant sempre, no? Uh-huh. I llavors arriba un moment, doncs, en què els nens, pues, volen entrar amb raó amb el gegant i fan coses perquè, doncs, el gegant també s'integri una mica amb ells i fer-se amics del gegant, que és un personatge, pues, gran, molt gran. És un gegant.
És un gegant.
I llavors, doncs, se fan amics i tot, pacten amb ell, i, bueno, arriba un moment, doncs, que sí, que ell s'integra, llavors, a partir de moltes proeses que passen, no? Uh-huh. S'integra i, al final, el gegant, pues, acaba sent amic de tots els nens, no? Intervenen, doncs, la pluja, tots els elements de la natura, no? Que també és una mica es personifiquen i també intenten influenciar el gegant, pues, que, bueno, que sigui condescendent i que tots els nens puguin jugar en aquest jardí i fer-se amics.
Heu triat el format d'òpera per,
sí,
fer aquest espectacle, eh?
Sí, sí, perquè...
Que no ens tiri enrere, això, eh?
No.
Bueno, de fet, si aneu a la web, per cert, hi ha un nivell de venda d'entrades altíssima, o sigui que si hi heu d'anar no us quedeu enrere, apunta't ja, auditorienricgranados.cat i compra la teva entrada, que n'hi ha moltes de venudes, però clar, l'òpera a vegades ens fa com una mica de respecte, com dius la paraula òpera.
Sí, perquè l'hem magnificat d'una manera com si no fos accessible al públic més jove, i no és així.
Clar, dir, vosaltres heu muntat una òpera infantil, vull dir que vaja, és accessible totalment.
L'òpera el que fa és explicar una història,
clar,
explicar aquesta història, i llavors aquesta història pot tenir de tot, no? Des de situacions, doncs, d'afecte, d'enfado, d'engany, de tot. És com una novel·la, una òpera, no? Sí, sí, és una novel·la. I llavors, en aquest cas, pues, clar, evidentment hi ha el gran personatge, que és el gegant, però que el gegant aquest inicialment ha sigut petit també, ha sigut jove. I llavors ell s'ha aïllat del poble i el seu lloc era el jardí del poble. Uh-huh. I esclar, hi havia la por de que una mica, doncs clar, com que aquest gegant s'ha anat fent gran, fins a ser un gran gegant, doncs bueno, que feia por als nens d'anar a jugar en el jardí, no? Però al final es fan amics.
Carme, estic mirant el repartiment.
Sí.
I clar, tenim tota la part de músics.
Sí.
I totes les veus.
Sí.
Però quanta gent sereu damunt de l'escenari? Perquè...
Pues ens anirem a la cinquantena.
I ja hi cabreu, allí tot.
Sí, hi cabrem, cabrem. Està pensat una... Bueno, hi cabrem perquè, a més, hi haurà l'orquestra, també.
Oh, clar, no, per això ho deia.
Sí.
És que, a part de músics, hi ha les veus, sí. És que hi ha molta gent
però
sobre l'escenari.
Tenim la sort de que l'auditori, l'Enric Granados, es va construir amb vistes a que es poguessin fer coses una mica
clar.
Grans. I llavors, doncs s'ha permès poder fer el muntatge aquest incorporant l'orquestra a dins, bueno, els intèrprets, l'escenografia, també hem mirat de fer una escenografia molt, molt, molt visual, uh-huh. Que s'interpreti molt bé, que permeti endevinar quins són els elements de l'escenografia. No?
El Corba, que els teniu repartits amb grup de mitjans i grup de grans.
Sí.
Això és pel to de veu o per l'edat?
Per l'edat.
Per l'edat.
Per l'edat, sí.
Perquè després hi ha tres fotografies.
Sí.
Jo tinc un llibret a la mà que me l'ha portat la Carme, on hi ha la veu 1, veu 2 i veu 3. Aquests,
sí.
Aquests no són ni mitjans ni grans, aquests són petits, eh?
Sí, perquè aquests...
Són tres grupets de nanos,
sí.
Petits.
Sí.
Bueno, petits.
Perquè dins
del
grup coral també tenen personatges, aquests mm-hmm. nens. És a dir, no són només exclusivament cor, sinó que dins del cor pràcticament tots intervenen. I llavors hi ha els elements de l'òpera que fan que incorpori nens del cor. No?
A més, Carme, aquest dissabte també estem de celebració. Què celebreu, els 50 anys?
Ah, 50 anys de la Fundació de Coral Shalom.
50 anys?
Sí.
Res, així ho diem, al mig segle, saps?
Sí.
Déu-n'hi-do, a 50 anys.
Sí, 50 anys són molts anys, sí, sobretot pels que ens han fet grans.
Bueno, és una bona oportunitat per celebrar-ho amb vosaltres.
Sí, i tant, fantàstic, fantàstic.
Absolutament, i si em deixeu com tal com tu deies, és cert que quan parlem de paraula òpera és una paraula que han fet tan gran que ens fa por, que ens fa fins i tot mandra molta gent. Però sí, estem parlant una òpera infantil és introduir des de que són ben petits i ben petites, anar de la mà a escoltar una obra, un espectacle, escoltar, veure i veure gent petita també que està cantant com ells i fer-ho fàcil, fer-ho proper. I és la manera d'introduir a l'òpera a la gent més jove.
Sí,
exacte.
Totalment.
Nosaltres ja n'hem fet 5 d'òperes, eh?
Déu-n'hi-do.
Aquesta és la cinquena.
Bueno, és una de les maneres, això és anar fent pedagogia, realment.
N'hem fet una cada 10 anys, diríem. Des dels 50 anys que
tenim.
Si ho
mires així, sí.
Una cada 10 anys. Sí, perquè és el que deia
la Roser.
La Roser. Doncs hem de punxar amb aquest sentit, amb el bon sentit de la paraula, hem de punxar els nens perquè vulguin conèixer l'òpera.
I tant.
Perquè sí, si només la magnifiquem, doncs no descobrim res, sinó que hem d'introduir, no?, els nens dins de l'òpera. I esclar, quan ells, ara aquests dies que hem estat treballant tot això, i que treballen amb un personatge, amb un baríton, que és, bueno, és un homenàs, bueno, és el gegant, no?, de l'òpera, però és el gegant en tot sentit.
Ja, ja.
No, és un home que té quasi 2 metres d'alçada.
Ja.
I després la que fa de gegant petita, però esclar, aquest gegant és després, que es torna un gegant, però el primer gegant, bueno, quan és nen, no? Quan és nen, doncs el rol està donat amb una soprano, perquè
clar.
És més jovenet, no?
Molt bé.
I...
Serà curiós veure l'escenari com les veus van acompanyant aquesta evolució física del personatge, eh?
Sí.
Que...
Sí, hi ha una transformació.
Mm-hmm.
Hi ha una transformació molt interessant, tant a nivell físic com a nivell vocal.
Clar. AuditoriEnricGranados.cat, el gegant egoista amb la Coral Shalom, això demà dissabte a les 12 del migdia o a 6:45 de la tarda. Ja n'hi ha moltes de venudes, eh? Per tant, no et quedis sense. Ho tens així de fàcil, aquest matí han tingut aquesta audició escolar que ha tingut molt èxit I per tant, doncs, si te'n vas a auditoriumrecrenados.cat i apretes el botó de programació, veuràs aquestes. Però, Roser, si saltem a la setmana vinent, ja en parlarem divendres vinent, però ho podem avançar, perquè sé que tens ganes d'explicar-me un espectacle que també potser fa molts anys no l'haguéssim vist mai a l'auditori, en canvi ara sí, eh?
Exactament. Ens estem obrint a noves formes d'entendre l'espectacle, la música, el teatre, l'art d'una manera molt transversal, no? Que també és el que la gent ens demana cada vegada més. El fet de quan a vegades estem narrant un espectacle o hi ha una persona que te l'està explicant, els comentaris, i en aquest cas és un espectacle ben especial a la sala de cambra, un lloc molt acollidor i que es convertirà en una petita sala de cabaret, en certa manera, perquè tindrem un espectacle que es diu, el títol és Al llarg del curt, en el que Vicky Peña, l'actriu, la gran actriu catalana Vicky Peña, acompanyada del pianista Jordi Camell, ens cantaran cançons fent un homenatge i parlant de la gran contribució d'un compositor alemany com era Kurt Weill, que va, sobretot les seves composicions per a teatre i les col·laboracions amb el dramaturg Bertolt Brecht. És a dir, farà la Vicky Peña cantant cançons en diferents idiomes, ens farà un recorregut a nivell personal i a nivell professional d'aquest gran compositor i ens explicarà també què passava, perquè és un compositor de la primera meitat del segle XX, va néixer a Alemanya, però va morir als Estats Units l'any 1950, fugint, va néixer a Alemanya, però va fugir del nazisme, i també ens explicarà totes aquestes vicissituds que a nivell personal i professional després es poden veure perfectament a la seva obra, no? Insisteixo, és un duo, Vicky Peña, Jordi Camell, divendres dia 19 a les 8 del vespre a la sala de cambra, però ens portaran un espectacle de butxaca al que estem poc avesats a l'Enric Granados, a l'Auditori, però que ens omple molt de satisfacció, serà molt especial i us convidem a tots a poder assistir-hi perquè veureu una actriu fantàstica fent un paper que normalment no sol fer i amb els arranjaments de Jordi Camell, amb aquestes cançons que són absolutament peces d'art.
Molt bé.
Jo, si voleu, m'hi afegeixo, sí, i recomano molt aquest concert, perquè els dos són dos elements dins del camp de la música fantàstics.
No, i a més a la sala 2, amb molt aquesta bons proximitat, no?
Molt bons, sí.
Exactament.
Val la pena.
Sí, cada una de les dues sales té la seva gràcia.
Sí, i la seva màgia, sí, especial.
Sí, sí, sí.
Perquè en la sala 1, malgrat que és molt gran i tal, també es crea com unes energies que venen i que van de l'escenari molt perfectes. I a la sala 2, aquesta sensació de recolliment que tens, aquesta sensació que estàs tan a prop de l'escenari que gairebé els pots tocar, amb un espectacle com aquest del divendres, serà perfecte.
Molt bé. Doncs Carme Valls, directora, una de les directores, de la Coral Shalom, sí, gràcies, sí, sí, per acompanyar-nos avui, i que vagi molt bé demà.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé. Gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida.
I marxem ja cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, s'acosta una setmana interessant, per la biblioteca, pels llibres en general, eh?
Exactament, el mes d'abril és el mes dels llibres i, bueno, hi ha tots els equipaments i entitats que estem amb el món del llibre, és un mes molt intens.
Clar.
Però, bueno, a més és un mes que vivim tots amb molta il·lusió.
Clar, no és la setmana vinent, és l'altra, però és igual, vull dir que això ja és...
Estem sí, ja immersos totalment amb el tema.
Sí, sí. De totes maneres, abans, la setmana vinent, comencem dilluns amb el documental del mes a la Biblioteca Pública de Lleida.
Mira, el dilluns, el dia 15 a les 6 de la tarda, hi ha la projecció presencial del documental del mes, que aquesta vegada és Breaking Social. És un documental produït a Suècia i tracta sobre el tema d'una mica dels compromisos socials, no? O sigui, la idea és que si totes les persones tractem amb respecte, juguem amb regles i tot, tindrem una recompensa. Mm. Però després, tots som conscients que hi ha trencadors d'aquestes regles, aquells que fan ús dels paraïsos fiscals i obtenen beneficis sense retornar-los a la societat. Això sí, agafen de la societat tot el que poden. Aquest documental és per a reflexionar sobre aquest tema i sobretot per a reimaginar com podria ser una societat sense aquests trencadors de regles. Mm. Com sempre, és el documental es pot veure aquí presencialment a la biblioteca i qui ho prefereixi pot entrar a la nostra pàgina web, obrir el formulari d'accés de visualització en línia, és molt senzill, i li donarà un codi que el podrà visualitzar des de casa. I la visualització serà fins al dia 22 d'abril.
Ah, val. O sigui, que no és eternum.
No, és 15 dies. En aquest cas és del dia 8 al dia 22 d'abril. I entremig tenim la projecció presencial.
Molt bé. Molt bé, això serà dilluns, eh?
Dilluns a les 6 de la tarda.
Si aneu presencial, sí. Sí.
El mateix dilluns, qui vulgui, perquè és el que dèiem que estem preparant, nosaltres aquí a la biblioteca fem la revetlla de Sant Jordi el dia 22, el dilluns dia 22, i aquell dia tindrem dues activitats que, bueno, estem molt contentes perquè creiem que tindran molt bona acollida. Per un costat, a les 5 de la tarda, tindrem joc de contes de toms creatius que ens presentaran tota una sèrie de jocs nous que han preparat al voltant, o sigui, jocs que estan basats tots en contes populars.
Ah.
Els nens, a més, és una activitat especial perquè els nens no només juguen, sinó que fan de testadors i d'assessors de toms creatius. Ells els hi presenten els jocs, els nens juguen i diuen els que els agrada, el que no els agrada, això hauríeu de fer així o això hauríeu de fer així, i toms creatius, bueno, tenen els millors prescriptors que poden tenir, que són els nens que després acabaran utilitzant aquests jocs. Aquesta activitat ha de ser amb aforament limitat i per aquest tema, el dilluns dia 15 obrim ja el formulari per inscriure's a poder participar en aquests jocs de contes. I després, el dia 22, tindrem a les 7 de la tarda un recital de Meritxell Gené, que està musicant poemes de Gabriel Ferrater, i amb la particularitat que contarem amb la interpretació de llengua de signes per part de Mercè Chacón de l'Associació Deixa'n Signar de Lleida. És un espectacle que l'han programat com a Revetlla de Sant Jordi, un espectacle literari, musical, i a més incorporant la llengua de signes, perquè aprofito per dir que ahir vam inaugurar l'exposició de llengua de signes catalana Parlars a les teves mans, i durant els mesos d'abril, maig i juny organitzarem tota una sèrie d'activitats per donar visibilitat a aquesta llengua de signes en català.
L'exposició sí que estarà un temps.
Sí, l'exposició està d'ara fins al 15 de juny.
Val.
I, bueno, és una exposició interactiva, és una exposició que no és de gran format, però que cada un dels plafons que hi ha, que a més hi ha inclús a l'acabar hi ha una pantalla tàctil on tu pots fer les teues proves, hi ha moltes pantalles on tu pots veure les diferents expressions i t'expliquen una mica, a part de la història de l'evolució de la llengua de signes, com s'ha incorporat a la societat, una mica et donen quatre pautes per a saber quatre coses, no? Doncs com es creen els topònims, com es creen els signes de les persones que defineixen el seu nom. Les persones podem tenir el nostre nom, tu pots dir Ricard, i a part pots tenir un signe que algú de llengua de signes pensa que és el signe que et defineix a tu mateix.
Déu-n'hi-do.
Llavors, bueno, va ser molt interessant i a més sí que, bueno, voldria també fer aquí ressò una mica per part tant de la Secretaria de Política Lingüística com persones de l'Associació de Sords de Lleida, d'alguna forma la necessitat de reconeixement de llengua signes catalana. No és una llengua cooficial a Catalunya, però sí que és una llengua necessària i que ells volen que entre tots ajudem a que en un futur no massa llunyà passés a ser llengua oficial, igual que ho és el català, el castellà o l'occità.
Clar. Déu-n'hi-do. Bueno, hi ha un camí llarg aquí encara.
Sí, però és d'aquests temes que, bueno, quan ja tens l'excusa d'aquesta exposició i d'alguna forma, bueno, és una manera de posar el nostre granet de sorra per a donar-li visibilitat, i durant dos mesos a la biblioteca parlarem d'aquest tema. Nosaltres ja saps que des de l'any 2018 participem al projecte Biblioteques Inclusives, i una de les línies que tenim és aquesta. Hi ha una part de les activitats, especialment les infantils, que sempre contem amb interpretació de llengua de signes.
Molt bé, doncs ja ho veieu, escalfant motors per el Sant Jordi a la biblioteca, que ja sabeu que fa anys que ells celebren la revetlla de Sant Jordi, que és justament la tarda abans, el vespre abans.
Sí. És un projecte a nivell de totes les biblioteques de Catalunya, ens ho van proposar, doncs, jo crec que ja
pensat,
de
fa
uns 10 anys, i ens va semblar molt bona proposta, perquè d'aquesta manera el dia 23 queda la protagonisme pel carrer, per les llibreries, i les biblioteques d'alguna forma han donat suport a escalfar motors el dia abans.
Clar. Molt bé, Antònia, bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Cope Lleida. I ara ja viatgem cap a Blondel, cap al CaixaForum a Lleida, Maribel Tost. Ja s'han endut tots els miralls o està en marxa?
Està en marxa, està en marxa. Podem dir, doncs, que aquesta tarda acabarem, doncs, amb el desmuntatge de l'exposició de miralls i dilluns començarem, doncs, amb el muntatge de l'exposició de còmic que tindrem a partir del dia 3 de maig.
Ho vas explicar molt bé la setmana passada. Clar, cada sala del CaixaForum és diferent a cada ciutat.
Sí, per tant,
les exposicions pràcticament se fan a mida.
Sí. Es fan a mida, literalment.
O sigui, els elements que porten, no, perquè són els mateixos, però després muntar l'exposició es fa a mida, in situ i vinga, no?
I vinga, vinga.
Per això dic que costa de muntar-la i de desmuntar-la, perquè es fan a mida, igual hi ha alguna cosa que es pot reaprofitar per algun altre lloc, però moltes
sí,
no.
Algunes, s'intenta, doncs, que es reaprofiti, doncs, al màxim.
Ha feina,
per criteris, doncs, d'eficiència i de sostenibilitat, però sí que a mi m'agradaria destacar que els processos de muntatge i desmuntatge d'exposicions són uns processos, doncs, molt feixucs, molt ardus, i aquesta és una qüestió, si em permets, Ricard, que sobte bastant, doncs, a la gent, perquè la gent es pensa que és un displàs.
D'un dia per l'altre, clar. No, ho empaquetem tot i ja està.
No.
Aquí hi ha més feina.
Hi ha un protocol, doncs, molt, molt exhaustiu, un protocol, doncs, de seguretat, també, unes mesures de seguretat també, doncs, molt fixades, molt predeterminades, que s'han de complir.
Clar. Maribel Tost, escolta, que tinc curiositat, que a més durant la setmana no hem parlat. Van sonar bé els vegetals, els electromusicals?
Sí, van sonar molt bé el cap de setmana passat, i llavors, doncs, aquest cap de setmana, concretament, doncs, demà, dissabte, doncs, dia 13 d'abril, i el diumenge, doncs, dia 14, repetim aquests tallers per al públic familiar. Demà, concretament, doncs, a les 6 de la tarda, oferim una sessió d'aquest taller que té un nom, doncs, molt, molt, molt simpàtic, que és Vegetals Electromusicals.
Sí, sí.
És un taller on la ciència és la protagonista, per excepció, i és una activitat, doncs, adreçada, o millor dit, doncs, recomanada per nens i nenes a partir, doncs, de 7 anys, no? En aquesta activitat, bàsicament, que és el que pretenem, és potenciar la imaginació i la creativitat de tots els nens, tot proposant, doncs, reptes científico-tecnològics, no? Per tant, ens plantejarem, doncs, reptes com ara crear un circuit elèctric sense cables. Per altra banda, doncs, també podrem, doncs, descobrir, doncs, materials actuals innovadors per poder experimentar, doncs, amb l'electricitat, no? I anirem més enllà, no? Podrem treballar amb instruments musicals digitals, amb forquilles, enciams, plàtans, un seguit, doncs, de fruites que ens trobem, doncs, al mercat.
Ho dic això perquè ja sabeu que aquesta activitat es realitzava dos caps de setmana, un ja va passar i aquest és l'altre.
És l'altre.
Si et va generar curiositat i se't va passar la data, vés-te'n ja directe al caixaforum.org/Lleida i agafa les teves entrades per o bé dissabte o bé diumenge.
Sí, dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge, doncs, a les 12 del matí. Val a dir, recordar que és una activitat amb aforament, doncs, molt, molt limitada.
Clar. 25, és un taller.
És un taller, 25 places, i val a dir que encara hi ha localitats, doncs, disponibles. Per tant, si hi ha algun radioient que està interessat en assistir, doncs, en alguna d'aquestes sessions amb la seva família, amb els seus nens i nenes, pues els recomanaria, doncs, que...
O per internet, o si passen a prop del CaixaForum, podeu entrar i comprar-les directament.
Que adquirís, doncs, l'entrada.
S'ho passen molt bé, els petits de casa i els grans. Jo... insisteixo que de vegades els pares també ens hi posem a ajudar els nens i
per
gaudim
experiència,
més.
No? M'imagino que ho comento, és molt bé.
Totalment. Molt Escolta, bé. De cara a la setmana vinent, el dimarts, Escolta, déu-n'hi-do, la Mercè San Pietro i la Marta Marco al Caixa Fòrum a Lleida.
Així és, dos grans actrius de l'escena del teatre nacional dels nostres dies, i portaran a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida, o millor dit, interpretaran a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida un dels poemes tràgics més importants de William Shakespeare, com és La violació de Lucrècia, no? Aquesta activitat forma part del cicle Grans Mestres del Teatre, en el qual una vegada al mes portem a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida una representació que podríem dir que és teatre de cambra, en la qual hi ha una proximitat assegurada entre els actors i les actrius en aquest cas, i el públic, no? Que reciten grans obres de la literatura universal. I aquesta vegada, aquest dimarts, dia 16 d'abril, a les 7 de la tarda, toca el torn de Shakespeare amb aquesta tragèdia que porta per títol la violació de Lucrècia, no? Llavors, s'enfrontaran a l'escenari literalment dos grans actrius, Mercè San Pietro, que té una experiència consolidada, amb una edat, amb una maduresa ja adquirida, i per altra banda també Marta Marco, que és una gran professional del teatre, com dèiem.
Si voleu un bonus, és que a l'auditori del Caixa Fòrum les tens molt properes. I per mi és un bonus, això, eh? És a dir, veure treballar aquestes dues actrius, però escolta, a 2, 3, 4 metres, mm-hmm. És que això és un luxe, eh? És així de cru. Ara estava mirant, queden poques entrades, eh?
Sí, de cru, de positiu. Jo
no, és així de cru, vull dir que és així de maco.
De maco, d'intens.
Que no és una pel·lícula, que les tens allí, que són les dues persones i que les estàs vivint.
Sí, sí, i que gairebé pots sentir la seva respiració,
sí, sí,
no?
Sí,
les seves pauses.
Mirant, et queden poques entrades,
Sí, queden molt poques.
Queden encara, però si ho teniu clar, agafeu-les avui, ara.
Sí, sí, val a dir que la platea està exauridíssima i queden algunes localitats ja a l'amfiteatre. Mm-hmm.
Que es veu bé, també.
Sí, no, es veu
no
bé, s'escolta molt bé, mm-hmm. i és el que tu comentaves, no? L'auditori de Caixa Fòrum Lleida és com una capsa de bombons, que tot i tenir una platea i un amfiteatre, te dona aquesta sensació de proximitat amb l'escena, no?
Ja sabeu que històricament era un cinema.
Era un cine, l'antic cine Vinyes.
I estava pensant perquè funcionés bé a qualsevol lloc on t'asseies, eh?
Sí, sí,
vull dir,
sí,
que la garantia ja ve de molt lluny, eh?
Sí,
funciona bé, eh?
Sí, així és, així és. La trajectòria de Caixa Fòrum Lleida és molt llarga, abans i tot de que fos Caixa Fòrum Lleida, no?
I tant.
Val a dir, que és un... forma part, del cicle Grans Mestres del Teatre, i que és una adaptació de Francesc Cerro Ferran, que ell és director i dramaturg amb una extensa carrera en les arts escèniques, per tant, és una garantia que tindrem el proper dimarts a les 7 de la tarda a Caixa Fòrum Lleida.
Molt bé. I si saltem a dijous, d'això en vam parlar n'hem parlat de fet amb els dos protagonistes, amb el Pedro Pardo i amb l'Albert Galzeran, ens posaran el segon capítol, per entendre'ns ja.
El segon capítol, literalment.
Sí, perquè el primer ja va ser ahir, d'això se n'ha fet moltes vegades, d'entendre la música clàssica, però jo, com dic sempre, igual que quan anaves a l'institut o a la universitat, depèn del professor o la professora que tinguis. I en aquest cas, jo crec que tenim bons mestres aquí, eh?
Sí, tenim dos grans ambaixadors d'excepció, com són el Pedro Pardo. Ell és lleidatà de naixement, és músic, va iniciar la seva carrera professional aquí a Lleida, i bé, ara viu a Barcelona, no? I per Albert Galzeran, no? Que ell és periodista i divulgador musical. I bé, ahir vam tenir l'oportunitat de gaudir de l'estrena d'aquest cicle, que porta per títol Divertimento, la música explicada, i val a dir que és una activitat molt, molt, molt recomanable, perquè com tu molt bé deies, Ricard, aquests dos personatges et fan viure, et fan escoltar la música d'una altra manera, no? I per la qual cosa, el proper dijous, dia 18 d'abril, tindrem la segona sessió d'aquest cicle, que porta per títol Liberté, Egalité, Fraternité, Beethoven i la Revolució, i d'alguna manera doncs, ens atansaran doncs, al món a tota la musicologia doncs, de Beethoven. Beethoven tenia doncs, 19 anys quan va esclatar doncs, la Revolució Francesa, i 10 anys després ell va revolucionar doncs, tot el món de la música. Tindrem doncs, l'oportunitat doncs, de conèixer aquesta revolució de la mà d'aquests dos grans experts, però d'una manera molt, molt distesa, d'una manera molt divertida, fent honor al títol del cicle, Divertimento, la música explicada, perquè, a més de combinar doncs, la seva paraula, el seu diàleg, en la sessió doncs, es combinarà doncs, la música indirecta interpretada per Pedro Pardo, projeccions i, sobretot, també la possibilitat de que el públic pugui plantejar els seus dubtes, les seues qüestions o bé les seves opinions.
Jo quan li vaig preguntar al Pedro, dic, però escolta, que et posaran piano? Dic, home, diu, és el primer que li vaig demanar a la Maribel. Un piano fixe durant 3 setmanes a l'escenari del Caixa Fòrum, perquè ja sabeu que això és un cicle de tres dijous. Ahir vas el primer, però si vas perdre el primer pots reenganxar-te al segon i al tercer. Però, clar, és que parlar de música sense tocar música no tindria
massa sentit.
I el Pedro va dir, diu, home, i a més, en lloc d'escoltar-la doncs reproduïda, no, home, la fem en directe. La fem en directe. Per tant, aquest és una més a més, si vols, un afegit, un bonus, un plus, digue-li com vulguis.
El cicle el vam estrenar ahir amb molt bona acollida, val a dir que vam rebre molts comentaris positius per part de tots els assistents, i bé, doncs, molt animats i molt encoratjats en aquesta segona sessió que tindrà lloc el proper dijous a les 7 de la tarda.
Molt bé.
Per tant, la setmana que ve doncs tenim dos grans...
dos cites maques al
Caixa Fòrum. Importants, doncs, a Caixa Fòrum Lleida.
Dimarts i dijous.
Dimarts i dijous.
Molt bé. Doncs Maribel Tost, com sempre, un plaer. Gràcies, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots i a totes.
Gràcies, Maribel. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2. Aprofita el cap de setmana. I ens escoltem avui a les 7 a la Linterna i dilluns a les 12:20 des de Lleida.